de taller de robòtica a la biblioteca, inauguració de les exposicions de la beca de tardor, espectacle familiar Andròmines a la sala polivalent i presentació del llibre d'Espartac Parany, Tres desitjos abans de morir. Meteorològicament parlant, això ho expliquem des d'un dimarts variable. Demà obrirem les portes ja a l'hivern, ara sí, amb fred intens i tramuntana. De tot això en parlem amb més detall al punt de les 6. Ara continua l'Arran de Mar. A la segona hora d'avui viatjarem cap a Balears per conèixer les aplicacions dels drons en inspecció de la costa. La Universitat Rovira i Virgili ens parlarà de canvi climàtic i acabarem visitant la Llotja de Roses. Ara, Arran de Mar, a les 6, actualitat local informatiu. Més després del programa Sendes. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre, que condueix l'Ali Giné amb la veu també de Cristina Cantal. A les 8, els musicals que passen els dimarts per el programa Chelsea Hotel i també el Ruta 66. A les 10, reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i el suplement La Plaça, la tertúlia política de cada dimarts. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Programa mariner amb més maror de Catalunya. Totes les tardes de dilluns a divendres de 4 a 6 a la Xarxa Audiovisual Local.
Benvinguts a aquesta segona hora d'Arran de Mar. Ara fins les 6 de la tarda no ens aturem. I avui, per encetar aquest segon bloc, volem parlar d'una iniciativa tecnològica molt potent. I és que la inspecció de vaixells de gran tonatge, com per exemple els patrullers, els vaixells de càrrega, granel o els portacontenidors, té com a objectiu evitar accidents marítims de conseqüències catastròfiques que sovint tenen el seu origen en falles estructurals de les pròpies embarcacions. Com és de suposar, la inspecció d'aquests grans vaixells és una activitat molt complexa, consistent en la revisió visual de centenars de milers de metres quadrats d'acer en entorns hostils. A més, el cost d'aquest treball és elevat i pot arribar a consumir molt de temps, durant el qual el vaixell no pot ser utilitzat pel transport. I per guanyar temps en aquestes inspeccions, l'equip de robòtica aèria del grup de sistema robòtica i visió de la Universitat de les Illes Balears ha creat uns drons amb càmeres i sensors que són capaços de proporcionar informació sobre l'estat d'un vaixell mitjançant la detecció de pèrdues de revestiment, corrosió, esquerdes o bioincrustacions en la part submergida, que són els defectes més habituals en les superfícies metàl·liques d'un vaixell. Amb aquests drons es pretén millorar la qualitat de les inspeccions, garantir una major seguretat del personal responsable i, sobretot, reduir el temps i el cost de cada actuació per analitzar els cascos dels vaixells de gran tonatge, com els tancs també d'emmagatzematge. Per parlar de tot plegat, avui tenim un dels creadors d'aquest dron i professor universitari investigador principal del projecte, Alberto Ortiz. Bona tarda, Alberto.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
A veure, Alberto, haveu creat uns drons que entren dintre dels vaixells i ho analitzen tot. A veure, comencem. Com haveu creat aquests drons? Com vau arribar a la conclusió que necessitava, que amb la tecnologia del dron es podia fer aquest treball d'una manera més fàcil?
Bueno, en principi això tot té a veure amb el mateix problema, no? Nosaltres, com a, diguem, personal d'investigació que treballa en robòtica, la nostra manera de funcionar és identificar problemes. Moltes vegades qualcú que té el problema ens ve a veure i nosaltres, diguem, intentant donar solució, no? Dins d'aquest problema vam començar ja a treballar fa uns anys, en particular amb uns altres projectes, i el que vam veure és que efectivament en aquest cas concret un dron que ens permet arribar a alçades que en principi un humà no pot arribar si no se fa servir andamis o se fa servir una grua, etc. Doncs amb un dron ho podem fer, i a més amb un nivell de seguretat que quan ho ha de fer un inspector humà, doncs això no ho tenim, no? I el dron és simplement qüestió d'integrar-li els sensors que facin falta per tal de, per exemple, tenir imatges, de tal manera que l'inspector no és necessari que pugui a certes altures, que poden ser de 10, 15, 20 metres, en segons quins vaixells, doncs ells no ho han de fer, i amb el dron poden agafar aquestes imatges que després tranquil·lament se poden inspeccionar. De fet, també nosaltres dins d'aquest projecte hem contribuït amb algoritmes d'intel·ligència artificial que processen aquestes imatges i detecten, fan una primera detecció de defectes, de tal manera que després l'inspector pots revisar la detecció que ha fet de manera automàtica aquest algoritme d'intel·ligència artificial i finalment dir, doncs mira, sí, aquí efectivament sí que pot haver-hi un defecte i s'ha de fer una reparació, o bueno, aquí hi ha aquestes imatges que en principi podria ser un defecte però no és molt seriós i per tant ho podem deixar per aquesta vegada.
Aquest sistema ja està homologat, ja està reconegut als ports, és a dir, hi ha clients que us sol·liciten aquest servei, ja?
No, això encara ens queden un parell d'anys per això.
D'acord.
Ara mateix nosaltres estem a nivell, diguem, de laboratori, de que tot això està aprovat en laboratori. Hem anat a fer proves a barcos de veritat, barcos reials, i tenim un resultat dins d'aquest entorn. Però arribar fins al, diguem, al mercat encara ens queden uns anys, però bueno, tots els resultats han estat prometidors, i això fa pensar que efectivament en uns anys aquesta tecnologia està disponible. De fet, un detall important crec que mereix la pena comentar és que dins d'aquest món de la inspecció de vaixells hi ha una inèrcia molt, molt important perquè està molt protocolitzada. Per tal de que el doni el vistiplau a l'estat d'un vaixell, s'han de fer servir una sèrie de procediments d'inspecció que ja fa molt de temps que se fan servir. Llavors, introduir aquesta tecnologia implica vèncer aquesta inèrcia, no? Doncs, amb els resultats que s'han anat obtenint al llarg d'aquests anys, no nosaltres, sinó també altres investigadors, diguem que aquesta barrera s'està trencant i s'està acceptant que les inspeccions fetes amb aquests dispositius siguin acceptades en lloc d'un inspector humà que ha de pujar un andami, ha de pujar una grua, etc.
Clar, a més és el que comentes, no? Que una persona que ho ha de fer visualment en tot un casc, o un, suposo que un equip que ha de vigilar un patruller, ha de mirar si hi ha alguna esquerda, ha de mirar el revestiment, ha de mirar, no? Valtros, m'heu inventat algú que segurament, vaja, us ho compraran molts ports, perquè el temps d'espera generalment sol és molt llarg i sol ser, a més, un obstacle, no?, d'aquestes inspeccions, sí, que es fan llarguíssimes. És a dir, no vull ser evident, però probablement triomfareu bastant amb aquesta idea, no? Vull dir, bueno, alleugireu molt el treball dels inspectors.
És la idea, no? És la idea, d'una banda, fer aquest procés d'inspecció més efectiu. D'una altra part, també s'ha de tenir en compte que hi ha un component de seguretat. Aquestes inspeccions, com que s'ha de pujar gent als altres importants, cada any no és estrany que hi hagi qualque accident fatal. Amb la qual cosa, només que aconseguim reduir aquestes, diguem, aquests accidents que poden acabar malament, i això ja serà un benefici.
Clar que sí.
Evidentment, també és el tema de reduir el temps i de reduir els costos.
A més, quines són les... Com, parlem d'un dron molt petit, no? Quines són les mides d'aquest dron? Estem parlant d'un... Quines serien les mides? En centímetres o com és de gran?
Sí, són drons, segur, no són petits, no estem xerrant de 10 centímetres per 10 centímetres en aquest tipus de dron. És un dron una mica més gran perquè hem d'embarcar dispositius que ens permetin fer de manera automàtica aquesta inspecció, però estem xerrant de dispositius que són del voltant de 80 centímetres per 80 centímetres, més o banco.
A més, comentaves que heu inclòs la intel·ligència artificial, que suposo que té en compte, pues, l'estructura, no? Explica'ns una mica més d'aquest component d'intel·ligència artificial.
El cas que jo comentava era bàsicament el processament automàtic de les imatges. O sigui, s'ha de tenir en compte que quan fem un vol amb el dron, per exemple, potser hem recollit de l'ordre de 5.000, 6.000, 10.000 imatges, depèn de la longitud del vol, perquè el que ens interessa és tenir una cobertura pràcticament perfecta d'aquella part del vaixell que s'ha d'inspeccionar. Clar, si aquestes imatges les ha d'inspeccionar una darrere de l'altra, l'inspector, això pot suposar temps. El temps d'un inspector d'aquests també és bastant car. En la qual la idea és fer un filtratge d'aquestes imatges amb aquests algoritmes d'intel·ligència artificial que tenen, bàsicament, de lo que es tracta, que estan entrenats per detectar aquests defectes, i el que faria és descartar de l'ordre de 80-90% de les imatges, de tal manera que al final queden unes imatges que són sospitoses de contenir defectes. Si a més d'aquestes imatges tenim la posició on es troba el dron, una vegada l'inspector s'ha mirat aquest conjunt reduït d'imatges, pot dir-li al personal que ha de fer el manteniment, si és que és necessari, dir-li, doncs mira, has d'anar a aquesta posició dins de la bodega de càrrega, número 4, i aquesta alçada, aquesta posició, etcètera, doncs ha de fer aquesta reparació. Això és un estalvi de temps, tant per uns com pels altres.
I, per exemple, aquest servei de drons, en el cas, per exemple, que tinguem... Ja no estem al port, ja el barc s'estigui avarant i ja estigui al mar i tingui algun problema. Heu pensat també aquest servei de drons per quan, per exemple, quan l'embarcació està al mar, per exemple, i no saben què els hi passa, o estan en alta mar i han de saber localitzar, aquest servei els podria ajudar també? O, d'augment, només ho heu pensat per inspeccions a...
No, això és més bé, és el que són inspeccions, diguem, podríem dir rutinàries, en el sentit de que el protocol que s'ha d'inspeccionar les bodegues de càrrega d'aquesta manera, s'han d'agafar tantes imatges, s'ha de tenir tanta informació, etc. Doncs per diguem, no haver de que això no ho hagi de fer un inspector humà, una col·lecció, diguem, d'inspectors humans, diguem, nosaltres hem aportat aquest cas. El cas ja de, una vegada que ha hagut un accident, ser capaç de detectar on és que, diguem, està el problema, bueno, diguem, fent una modificació dels nostres treballs, probablement sí que podríem assolir aquest altre problema, però aquest altre problema és un altre, seria que no l'hem abordat nosaltres.
I suposo que ja heu fet proves, no? Heu tingut alguna prova interessant amb els drons? Heu agafat algun vaixell que estigui una mica fet caldo i heu passat el dron per allà i ho ha localitzat ràpid, o com?
Sí, bueno, nosaltres, dins del context de cada projecte, aquests projectes són projectes europeus, són projectes que intervenen molt de socis a nivell europeu, i en particular dins del consorci de socis de cadascun d'aquests projectes, sempre tenim, d'una banda, drassanes, i tenim diguem, empreses que es dediquen a gestionar vaixells d'aquests. Amb la seva ajuda normalment podem aconseguir accés d'un d'aquests vaixells, perquè això no és fàcil, és a dir, és una cosa molt senzilla, però no és cert, perquè hi ha temes de seguretat, perquè no qualcú se pot ficar dins d'un d'aquests barcos, etc. Amb l'ajuda d'aquests socis sí que hem aconseguit entrar dins d'aquests barcos per fer proves, amb el propòsit de fer proves per el projecte. I efectivament hem fet proves i els resultats han estat satisfactoris.
I per últim, que et volia preguntar, Alberto, també heu pensat incorporar això dels drons en el salvament marítim o és una altra història, això?
Bueno, efectivament tens raó, que és un problema similar, no és exactament el mateix, però això en robòtica es diu el problema de cerca i de recuperació, no? Estem parlant de que, sigui, per exemple, ha hagut un accident i hi ha persones que s'han de trobar i després rescatar, o bueno, qualsevol altre problema d'aquest tipus, doncs està relacionat efectivament amb el tema d'inspecció, perquè al final el que necessites és un dispositiu automatitzat.
Clar.
Que faci un recorregut d'una certa àrea, tu més o menys saps on està el problema, i necessites que de manera sistemàtica s'agafin dades i que aquestes dades després, per exemple, en aquest cas concret, se pugui proporcionar doncs, els serveis d'emergència, no? De tal manera que ells puguin planificar un procediment de rescat.
Doncs Alberto Ortiz, moltes gràcies per estar amb nosaltres arran de mar, de parlar-nos d'aquest projecte que segurament ja veurem a la llum en un parell d'anys comercialitzat, és a dir, potser veurem que ja els... Perquè a més els ports parlen molt ara d'innovació, no paren de parlar d'innovació, de sostenibilitat, i aquí hi ha un projecte innovador i que probablement veurem assimilat en un temps. Alberto Ortiz, professor universitari de la Universitat de les Illes Balears i un dels principals investigadors d'aquest projecte del grup de sistemes Robòtica i Visió de la Universitat. Moltes gràcies, estarem atents i quan ho traieu aviseu que potser invertim algunes accions o ja
molt bé. Ho farem. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes adeu, gràcies, Alberto. Salut. Adeu.
La joia patrimonial.
I avui a la nostra joieta patrimonial descobrirem la joia que és la fortalesa de defensa del castell de Sant Jordi d'Alfama situat a l'Ametlla de Mar. La Laia Oltra ho ens explicarà tot.
Sí, avui anem fins al castell de Sant Jordi d'Alfama per descobrir la història i el valor cultural que s'amaga en aquesta fortalesa de defensa situada aquí a l'Ametlla de Mar, que es manté conservada i, de fet, és un bé cultural d'interès nacional i tot un símbol de la Costa Calera i del Golf de Sant Jordi. Ens endinsem, doncs, en aquesta història amb el tècnic de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Dani Boquera. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si anem vorejant la costa de l'Ametlla de Mar, direcció nord, diguem, entre el Coll de Balaguer i la desembocadura de l'Ebre, trobem aquest castell. Té una història de molts anys i està vinculada també amb la religió, no? Quin és el seu origen?
Bé, el primer seria conèixer una mica la zona esta que comentes i on se troba situada esta fortalesa, que de fet és la segona construcció que hi ha, eh? Primer havia el castell de Sant Jordi d'Alfama, una construcció medieval, i esta que és posterior. Tot això ara t'ho explicaré. Però el primer és que sapigué que este territori, esta franja que tu comentes, que va des de l'Hospitalet fins al Perill de l'Ampolla, era coneguda durant molt de temps com el desert d'Alfama. Desert perquè era una zona que no estava habitada, inhòspita, dura, tot i que era una zona de pas, per on circulava tant la gent que anava d'una banda a l'altra del país, de Barcelona a Tarragona, cap a Tortosa i València i viceversa. I, de fet, tot és una zona així despoblada i deshabitada i feréstega, sempre va ser un punt estratègic, fins i tot ja des de l'època de la conquesta romana i fins a la Guerra Civil. De fet, en tota aquesta zona es conserven diverses restes de diferents èpoques històriques que reflecteixen el pas de la història en aquest territori. Però centrar-nos en el que tu em preguntes, en la zona i l'època del que coneixem com a Castell de Sant Jordi d'Alfama, cal tenir en compte que després de la reconquesta de les comarques de Lleida i Tortosa, pel comte Ramon Berenguer IV, sobre l'any 1150, Es va acabar la presència sarraïna a la zona, però este territori desèrtic d'Alfama va quedar sense amo i sotmès a les ràtzies contínues de naus pirates. És a dir, s'utilitzava, per exemple, la mateixa platja de Sant Jordi, aquesta platja bonica que ara aquest estiu disfrutaran els turistes, havia sigut utilitzada per a fondejar les embarcacions i els pirates anaven a saquejar els pobles de l'interior. El Perelló, Tivissa, etc. Per tant, calia que algú vigilés la zona. I este és l'origen del primer castell de Sant Jordi, del castell de Sant Jordi originari.
És a dir, el motiu oficial de la seva creació és això, no? Protegir els que hi havien en aquell moment.
Protegir este tram de costa, de la pirateria, intentar repoblar la zona i que el trajecte entre, en aquell cas, les ciutats com Tarragona, Barcelona i Tortosa de València, hi hagués un punt una mica de descans per als viatgers, un punt de referència.
Per tant, què ens hem d'imaginar? Que si anéssim ara al 1150, què hi veuríem?
Bueno, trobaríem poca cosa, perquè la construcció del castell va ser posterior. Va ser Pere II, que igual que els seus avantpassats sentia devoció per Sant Jordi, i amb l'ajut d'altres nobles va fundar una ordre religiosa i militar, a semblança dels templers, pues que protegís aquesta zona de la costa i afavorís la repoblació. I li va posar el nom d'Ordre de Sant Jordi d'Alfama. I els hi va encarregar una construcció d'un castell hospital. Clar, no seria fàcil construir un castell hospital, i a més els frares que formen part d'aquesta ordre havien d'anar a buscar diners per poder sufragar les obres i la construcció. L'ordre es va fundar cap al 1200 aproximadament. I el castell encara tardaria un temps en poder-se construir. Ara, d'aquest castell originari que es va construir no queda pràcticament res, està tot arrasat, no queda pràcticament cap vestigi. Sí que sabem com era, quines característiques tenia, per un inventari que es va fer l'any 1576. I ens deia que era un edifici de planta quadrada, d'uns 20 metres de costat, que les seves parets exteriors s'aixecaven fins a una altura de 12 metres, aproximadament, que entre aquestes parets principals sobresortia una torre 4 metres encara més alta, com una talaia per vigilar la costa, que el recinte constava d'un pati i un claustre, amb el dormitori dels frares a un costat del claustre i a l'altre costat una església, a part d'altres dependències com la sala capitular, la cuina, el refectori, etc.
Mm-hmm. Va arribar a ser un hospital.
Un hospital amb el concepte medieval d'hospital, que no era tant curar ni guarir malalts, sinó més que era com un hospedatge, que els viatgers poguessin descansar una mica en el seu trajecte, en el seu viatge. I bueno, van ser l'Orde de Sant Jordi d'Alfama, que posteriorment ja caurien decadència i seria absorbida per un altre ordre de País Valencià, que seria l'Orde de Montesa, i que acabaria desapareixent i quedaria una mica abandonat este primer castell. Lo que va suposar per això lo finiquito, diguem, del castell va ser que cap a la Guerra dels Segadors va ser bombardejat des del mar per naus castellanes, per evitar que els francesos, que estem a la Guerra del Francès, que fugien de Tortosa, se fortifiquessin, fugien cap a França, es fessin força allà, es fortifiquessin, i es va acabar de bombardejar, amb la qual ja li van fer la sentència de mort, i va quedar allí en ruïnes durant molts, molts, molts anys.
El que coneixem ara és similar al que hi havia, doncs, el que es vull...
Les característiques són molt diferents, perquè la construcció que hi ha ara, la fortificació que hi ha ara, tot i que era el nom de Castell de Sant Jordi d'Alfama, que popularment altres el coneixem per este nom, es va construir entre finals del segle XVII i el segle XVIII, en temps del rei anomenat Carles II, i també encara amb la voluntat de continuar protegint esta zona deshabitada de costa. Sí que és veritat que per la seva construcció es van aprofitar algunes de les pedres del primer castell, però esta fortificació que hi ha actualment, a diferència de l'altra, té una forma trapezoidal, amb un pati poligonal inferior que està voltat de diferents torres, baluars i rebellins, i seguia les noves característiques de l'enginyeria militar i dels nous sistemes de fortificació, indicades sobretot per un conegut enginyer militar francès que es deia Bonvin, no sé si ho pronuncio bé en francès, i és la fortificació actual és molt més baixa i té els murs bastant més dobles.
Abans he llegit que també l'any 1985, molt després, es va realitzar una campanya de restauració i conservació subvencionada, no?, pel Departament de Cultura de la Generalitat, i sí que es van consolidar alguns punts i es va netejar l'interior, i és tal com ara el coneixem, no?
Sí, bé, quan se va fer aquesta prospecció, l'actual fortificació estava també en un estat ruïnós. El que va servir per fer aquesta prospecció és per tindre un primer estudi de les característiques del castell, a veure què es podia trobar, i també va servir per ubicar el primer castell del qual us he parlat, que no és la mateixa ubicació on hi ha la fortificació actual, és uns metres més endavant, i va servir per ubicar això. Posteriorment s'han fet diferents obres i remodelacions, i a través d'una escola taller es va reconstruir el castell, es va poder tornar a fer visitable, perquè abans era difícil, per exemple, la part superior no es podia accedir, ara sí. I això va ser posterior ja cap als anys 90. De fet, a tota la zona, més enllà del castell, s'han fet diferents campanyes de prospeccions i d'allí surten totes aquestes restes romanes i d'altres èpoques històriques a les quals us feia referència al començament.
Fins i tot comentaves que canvia la ubicació, no? És a dir, on estava l'original?
Estava uns metres... No, uns metres més a prop de la costa. No sé, ara no t'ho havia dit el càlcul, però, no sé, 50 metres o així. De fet, si ara ens situéssim dalt de la fortalesa actual, mirant cap a l'horitzó, cap al mar, hi ha un petit montícul, ara amb uns petits matorrals, allí seria la ubicació del castell original.
Hem parlat també en algun programa de les fortificacions de l'Estany, que també són una bateria de costa, però en aquest cas de la Guerra Civil. Aquí sí que estaven intactes perquè no van arribar a ser bombardejades, i el castell en aquest cas sí que va ser bombardejat.
Sí, exacte, el primer castell, i a part de que l'abandó de molts anys i ja va provocar que estigués ruïnós, el bombardeig des del mar pues, ja va suposar que quedés arrone, pues, sense aguantar-se en peu, no? Aquesta segona fortificació, pues, passats els segles, també per l'abandó, la intempèrie, pues, estava molt malmesa, però pues, s'ha pogut recuperar.
Al costat del castell hi ha una bateria de costa que seria la continuïtat de la de l'Estany.
Sí, exacte. Pel que fa al tema de la Guerra Civil, al llarg del nostre municipi es troben molts vestigis. Els més llamatius són el que comentes tu, no? El búnquer d'artilleria de la costa, que està a prop de la platja de l'Estany, però just a aquesta zona del castell Sant Jordi hi ha un niu de metralladores també, que es conserva molt bé. És difícil accés perquè el túnel que hi dona accés sol estar a ple d'arena de la platja, però està en molt bon estat. Antigament havia hagut la caserna de carabiners, que eren els que s'encarregaven de controlar el contraband que es feia a la costa i als ports. D'això no queda res. I hi ha un altre vestigi molt a prop del castell, que són les restes d'una torre del sistema de telegrafia òptica que es va implantar a Espanya. D'això també queda, però queda un vestigi molt petit al costat del castell.
Sí que parlem d'altres èpoques, no? D'altres èpoques de construcció, però sí que això fa que li afegeixi un valor cultural i històric molt important en tota aquesta zona.
Sí, sens dubte, perquè moltes vegades parlem de l'origen de la nostra població i ens remetem a quan els primers pescadors vinguts a València es van instal·lar aquí, però és que molt abans d'això per aquí passaven coses, no? També recordeu que hi ha restes d'una via romana a la zona precisament de Sant Jordi, d'Alfama. Cap als anys 60 es va trobar un miliari que venia a ser com els punts quilomètrics de les actuals carreteres, però de les vies romanes, que està al Museu de Tortosa. I s'han trobat també restes prop del barranc d'Escales de Sant Jordi, restes romanes i d'altres èpoques, en el qual la vida, el moviment dels nostres avantpassats hem de remuntar molt més enllà.
Molta història s'amaguen. Si aquestes parets poguessin parlar, déu-n'hi-do, no, el que dirien.
Sí, encara queda molta cosa que fer, perquè sovint hi ha moltes coses que desconeixem. En el cas de les restes romanes trobades, es va editar una petita publicació, va ser una exposició en el seu moment, però encara hi ha coses que es podrien explicar, i s'han trobat també coses molt interessants al Museu de l'Ebre, també hi ha unes monedes visigodes que es van trobar d'una manera molt, molt, molt bonica, perquè estaven dins d'una petita olla de terrissa, i bueno, són petites coses molt de valor i que et fan pensar en moltes històries.
Abans comentaves també que en un costat tenim la platja de Sant Jordi, a l'altre la Cala Vidre, un paratge natural i costaner molt privilegiat, de fet molt bonic. Si no heu tingut l'oportunitat de veure'l, també fa que el fet de que hi hagi història també doncs, li dona un valor afegit.
Sí, la veritat que, clar, nosaltres parlem de hem parlat del castell de Sant Jordi medieval, hem parlat del niu de metralladors de la Guerra Civil, els carabiners, tot coses relacionades amb el bel·licisme, no? La por, la vigilància, però ara allò és un entorn molt tranquil.
Clar, sí, sí.
Potser a l'estiu no tan tranquil, però bueno, la gent ve a disfrutar d'unes platges cristal·lines i a banyar-se i a prendre la vida d'una altra manera, no?
Sí, sí, és veritat, ha canviat totalment, perquè allà sí que has comentat que hi havia els pirates, no? Vull dir, se n'havien vist, això està... consta la història.
Sí, sí, sí. Com comentava, una platja com la de Sant Jordi, venint els pirates, a millor venint de l'Alger o d'altres països, allí fondejaven i es dedicaven a saquejar els pobles de l'interior, el Perelló, Tivissa, no sé, altres. I després ho embarcaven allí i se ho enduien.
I per què aquí van decidir fer el castell i no... uns metres més cap a Hospitalet o cap a l'Ampolla?
Bueno, Hospitalet ja de l'Infant ja tenen el seu hospital, l'Hospital de l'Infant Pere. I això devia ser un punt intermig, i suposo que van dir que calcular. També és veritat que a l'Hospitalet havia un pas molt difícil, que era el Coll de Balaguer, que per les caravanes pues era molt difícil. Llavors van dir, bueno, una vegada superat este tramo, que no tardi molt en trobar-se un lloc de descans... i un lloc on recuperar-se una mica de tot el trajecte. Llavors devia ser el punt ideal.
Se seguirà estudiant, deies que encara no està tot, no se sap tot, no, de la història, encara s'està estudiant.
Sí, exacte, el fruit de les diferents prospeccions que s'han fet en col·laboració amb l'Estat, han aparegut coses que s'han d'anar estudiant i ampliant, intentant construir tota la història que allí ha anat passant al llarg dels anys.
I també la curiositat de que perquè el primer castell era quadrat i després l'altre completament diferent.
Bueno, són segles de diferència perquè les tècniques de combat, de setge, van canviar. Llavors, amb l'aparició, per exemple, de l'artilleria, fa que les construccions tan altes com era el primer castell no tinguessin sentit, sinó que s'havien de fer com a més baixes, amb parets més dobles. Tot això respon a criteris tècnics de la guerra.
Doncs ja ho sabeu, seguirem també descobrint aquesta història que s'amaga en aquest castell. Tècnic de cultura, Dani Boquera, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Arran de Mar, el nou programa de la xarxa audiovisual local dedicat a la nostra mar.
I+D.
I enguany, 25 centres escolars de Tarragona començaran les conegudes assemblees climàtiques, un projecte del recent Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició de l'URB i del col·lectiu Empoclim. L'experiència es va efectuar l'any passat amb una prova pilot a 6 centres i enguany s'ha estès a més escoles per implicar els més joves en matèria de desenvolupament sostenible. En definitiva, les assemblees són un projecte educatiu que involucra i empodera alumnes i professorats en l'acció climàtica i la cerca de solucions mitjançant un instrument que fins ara han utilitzat governs i ajuntaments, sobretot a França i al Regne Unit, i més recentment a l'Estat espanyol. Aquest instrument són les Assemblees Ciutadanes pel Clima. Aquests són fòrums per debatre propostes per avançar en la resposta a l'emergència climàtica i a tots els problemes que tenim en general. Aquestes assemblees són traslladades a l'etapa escolar i donen peu a la transformació social a partir del compromís d'infants i joves que aprenen a cercar solucions innovadores. Per parlar de tot plegat d'aquestes assemblees climàtiques que es fan a les escoles, parlarem avui amb una de les responsables d'aquest projecte, Gisela Cebrián. Bona tarda, Gisela.
Bona tarda.
A veure, assemblees climàtiques. Són els més petits els que tenen la clau del futur del nostre planeta, Gisela?
des del nostre punt de vista és clau que tant els nens i nenes com els joves puguin involucrar-se en aquest canvi, no? En aquesta transició cap a la sostenibilitat. I de, no, d'aquesta idea neix aquest projecte.
Pel que parlàvem, les assemblees climàtiques s'inspiren en aquestes assemblees que van crear ajuntaments a França i al Regne Unit, on els ciutadans es reunien, debatien causes i efectes i sobretot solucions. Vosaltres esteu fent aquestes assemblees però en nens de sisè de primària, si no m'equivoco, i de què tracten? Com trenqueu el gel amb els marrecs quan parleu de que començarem una assemblea climàtica? Com comenceu amb ells la feina?
Nosaltres vam començar l'any passat amb un projecte en col·laboració amb la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, i aquí el que vam fer, bueno, és involucrar o testar, no?, aquesta activitat innovadora amb 5 instituts d'educació secundària. I ara, doncs, a partir d'aquest curs, el que doncs, hem tingut un projecte del Ministeri on implementarem aquestes assemblees a 25 escoles d'educació primària amb alumnat de 5è i 6è. Aleshores, l'enfocament serà una mica diferent, no?, perquè s'ha de poder adaptar a les diferents etapes educatives, als seus interessos, vincular-ho també amb el que és, no?, la nova llei d'educació i amb el currículum, el desenvolupament de competències. Llavors, en el que seria educació secundària, el que vam fer l'any passat, i aquest any estem continuant amb diferents centres educatius, és una activitat que es basa en utilitzar una eina que es diu Manual Thinking, on es busca que mitjançant la creativitat i el treball en equip sigui el propi alumnat qui co-creï o identifiqui, proposi accions de millora, no?, orientades a promoure aquest desenvolupament sostenible a nivell local i regional. Llavors, les assemblees, o sigui, constarien de tres passos. Un primer pas, on el que demanem és que per grups de treball, aquí vam establir 4 àmbits, que serien energia, aire, aigua i turisme. Aleshores, treballen en grups de 5, 6, 7 persones, no?, depèn del grup classe, i han de crear un mapa conceptual, no?, en base al que ja coneixen i també, doncs, a inputs que els hi podem donar. Nosaltres mateixes, no?, les facilitadores que assistim a les assemblees, doncs també facilitem, ajudem i aportem el nostre coneixement, però la idea és que siguin ells i elles, en base al que coneixen, el que els preocupa, que puguin crear aquest mapa conceptual identificant els reptes i problemàtiques ambientals que veuen que hi ha al seu territori. Una vegada tenim aquest primer pas, passaríem al segon, no?, que és on hi ha, doncs, els demanem que facin un decàleg, on triïn, consensuïn 10 accions, i finalment, doncs, el que seria la priorització, votació d'aquestes accions.
D'acord. I, per exemple, Gisela, tu que has treballat amb ells, colze a colze, amb els nens, quines propostes t'han donat? Que has dit, vaja, doncs sembla que ho tenen més clar que els grans, aquests.
Doncs no, són, moltes vegades són accions que tots i totes sabem, no?, com pot ser, doncs, millorar el transport públic, no?, la mobilitat sostenible, el promoure, doncs, el que és l'ús de la bicicleta, l'anar a peu, també, doncs, en tot el que això potser és un dels, el que és les 3 R's, no?, el reciclar, reduir, reutilitzar, reparar, també el consum, un consum conscient, de proximitat, i en relació al turisme, doncs, tot el que té a veure també amb el desestacionalitzar el turisme, no?, doncs en aquesta zona del Camp de Tarragona.
A més, el que dius, hi ha aquestes 3 parts de l'assemblea climàtica, al final es vota entre totes les alumnes, i es traslladen també aquestes idees, no? No només es queden en un calaix, aquestes idees d'aquests nois també es traslladen als sectors implicats, no?
Sí, l'any passat, de fet, el que vam fer va ser un informe global, on vam analitzar en conjunt, no?, realitzar una anàlisi global de totes les propostes, identificar una sèrie d'àrees d'acció, i aquest informe global es va enviar a difondre el que serien els diferents responsables polítics, també a través de les xarxes, i el poder, doncs, fins i tot a l'Ajuntament de Vilaseca, doncs, vam poder fer un treball més profund i portar les propostes, no?, que havien sorgit a l'Ajuntament. I, doncs, el propi alumnat va poder presentar-ho i debatre, doncs, amb la regidora de Medi Ambient i l'alcalde.
I que van arribar a algun consens? Van aplicar alguna de les mesures dels alumnes?
Doncs això encara no t'ho puc dir perquè no tenim evidències. Però sí que va ser una experiència interessant, no?, de poder també sentir-se empoderat, no?, poder anar a l'Ajuntament a portar les propostes. També va ser una oportunitat per conèixer què és el que l'Ajuntament ja estava fent, no?, quina era, doncs, la seva visió de futur i futures accions, i crec que doncs, va ser un intercanvi molt enriquidor, tant pel que seria no, l'ens local com per l'alumnat que va poder participar. Mm.
I sobretot, a mi interessa molt saber què et diuen els nens, perquè, per exemple, tu has treballat amb ells. Quina és la preocupació especial que tenen ells? Tu t'has donat compte que hi hagi algun concret o singular que aquesta generació els hi hagi marcat més i es parli més a les assemblees?
Doncs com et comentava, no? El que té a veure amb la mobilitat, uh-huh. El que té a veure doncs, amb el que seria també accions que es podrien portar a terme dins dels propis centres educatius, uh-huh. El que té a veure doncs, amb aquest consum, no? Però a vegades doncs, bueno, també és una oportunitat per relacionar tot el que estan aprenent amb el seu municipi, no? I donar-li aquesta contextualització.
Uh-huh. A més, la gent que ens estigui escoltant si digui, on dia, doncs jo treballo en una escola i a mi això m'interessaria fer-ho a la meva escola amb els meus alumnes. Teniu a la web d'empoclim.cat hi ha una guia que es diu Guia Metodològica per Assemblees Escolars pel Clima, on es pot consultar aquesta guia i expliqueu com fer tot això, no? Vull dir que heu fet també un projecte una mica molt obert, copyleft, no? En el qual qualsevol es pot sumar a la iniciativa, és a dir, pot copiar la vostra iniciativa, no? Perquè aquí expliqueu molt bé com fer aquest treball, els objectius, l'abast, és a dir, poden consultar aquesta guia si algú a la seva escola vol traslladar aquestes assemblees climàtiques, no? Pel que veig.
Sí, tots aquests materials es troben en accés obert i disponibles per qualsevol persona, no?, que els vulgui utilitzar. De fet, la idea és això, doncs, poder ampliar l'abast i poder doncs, promoure no?, que els centres educatius, el professorat, doncs, pugui utilitzar aquestes guies. Llavors tenim tant la guia que està orientada a la implementació d'assemblees escolars pel clima com dues guies didàctiques que estan orientades a treballar l'ODS 13, Acció pel Clima, uh-huh. L'ODS 7, Energia Neta i Assequible. Llavors aquí la idea és que aquestes dues guies didàctiques puguin servir com a materials educatius preparatoris previs de les assemblees. Uh-huh. I llavors en aquest sentit doncs, també amb el Departament d'Educació, el Laboratori de Transformació Educativa, també hi ha una sessió publicada sobre l'ODS 13, Acció pel Clima, també hi ha doncs, de la informació sobre el projecte, les assemblees. Uh-huh. I per qualsevol, no? Si ens està escoltant algun docent i està interessat o interessada, doncs també es poden posar en contacte amb nosaltres, amb l'institut, amb mi, i podem... Perquè, de fet, ara estem en procés d'identificar aquestes 25 escoles, no?, que de cara al curs vinent vulguin participar en les assemblees escolars pel clima.
I creieu, des del teu punt de vista, Gisela, creus que tenim una generació de joves més conscienciada que els seus grans? És a dir, que ells sí volen realment pues, una reducció de consum de carn, més espais verds, cotxes elèctrics... Parlem de que aquests nois tenen més consciència, potser, que els seus grans. T'atreviries a mullar-te amb aquesta declaració?
Del que sí que tenen, penso, és més accés, no?, a la informació. Uh-huh. O sigui, aquests continguts els treballen des de petits i petites. I sí que, doncs també, no?, cotxes elèctrics, tot això són, bueno, elements que van sorgint a les assemblees, propostes, i penso que sí que, o sigui que la qüestió és com els impliquem, no?, com fem que formin part d'aquest canvi, no?, i realment els impliquem en processos de transformació social, no?, i que qüestionin, doncs, aquestes estructures o sistemes socials on puguin, doncs, donar la seva veu, puguin sentir-se empoderats, empoderades, i puguin, doncs, realment... No? Com també qüestionar...
Clar, a més, vosaltres heu treballat aquest projecte amb l'Institut Universitari de Recerca en Sostenibilitat, Canvi Climàtic i Transició Energètica de la Universitat Rovira i Virgili. És a dir, que la universitat està al darrere també per donar-li, podríem dir, aquest aval acadèmic. Quin és el paper de l'ORB en aquestes assemblees?
L'ORB, una de les seves prioritats és el promoure, treballar en tot el que és aquestes temàtiques, no?, i també poder realitzar en base a la recerca doncs, una transferència a la societat. Aquest institut, no?, que és de nova creació, integra diferents grups de recerca que treballen en temes de sostenibilitat, canvi climàtic, des de l'economia, l'energia, el que seria, doncs, per exemple, l'educació, i el que busca és crear sinergies, no?, i realment el poder apostar per projectes que tinguin de recerca, però que també tinguin una transferència, un impacte social per al final promoure doncs, aquesta sostenibilitat i transició al nostre territori.
Uh-huh. A més, m'agrada molt una cosa que heu utilitzat el terme assemblea. no? Moltes vegades podríeu dir, pues una reunió, una conferència, un no sé què, però és una assemblea, no? Molt important que tots som iguals en aquest espai, tothom té una opinió vàlida, escoltada i que mereix ser votada o consensuada. Em recordo una mica també com la Greta Thunberg va adoptar aquesta eina de la vaga, no? És a dir, ella protesta, però protesta mitjançant la vaga, és a dir, esteu utilitzant, podríem dir, eines una mica del moviment obrer dintre del canvi de la consciència pel clima.
Sí, aquí no és molt interessant, realment, tot el que són les assemblees, podríem considerar que és una activitat innovadora, no? Perquè, com comentaves al principi, doncs, sí que s'ha portat a terme a Regne Unit, a França, han estat pioneres. Ara s'està, doncs, a Espanya també hi ha hagut una assemblea ciutadana pel clima, per exemple, doncs, a Barcelona, però sí que parteix d'aquesta base, són l'aprendre, el deliberar i el prendre decisions informades, no? I una mica la idea de on a vegades doncs, els polítics no són capaços d'arribar, doncs la ciutadania, no?, també pot proposar. A més, doncs, la ciutadania, els nens i nenes, els joves en aquest cas, doncs són qui experimenten la sostenibilitat o no sostenibilitat en el seu dia a dia, no?
Clar.
I per això doncs, també ens inspirem en moviments doncs, com Fridays for Future o d'altres moviments comunitaris que el que busquen és aquesta idea de, no, de que la comunitat, les persones hem de ser part d'aquest canvi i hem de poder doncs, també demandar o demanar als responsables polítics que actuïn.
Doncs Gisela Cebrián, una de les responsables d'aquest projecte d'empoderament dels alumnes, dels que estan al col·legi, per aquestes assemblees climàtiques, perquè ells pinten molt també en el que està passant, malgrat sembla que encara no estiguin a l'edat adulta per treballar i d'aquestes obligacions, però i tant que tenen la consciència i vosaltres us esteu encarregant de reforçar-la i sobretot de donar-li aquestes opcions informades. Gisela, moltes gràcies, ja ens parlareu quan tingueu els 25 centres i esteu fent aquí una macroassemblea amb centenars d'alumnes, d'acord?
Moltes gràcies.
Una abraçada, Gisela. Salut.
Una
i amb aquest calipso que ha escollit el nostre tècnic Toni Garcia avui, que el veig molt caribeny, ens anem a la nostra notillotja. La notillotja d'avui ens du a Roses, a la Costa Brava, i ens visita un conegut de la Randamà, l'Antoni Abad, que n'és el seu president. En Sergi Corral ens posarà el dia per saber quin peix s'està pescant a Roses i totes les novetats d'aquesta llotja empordanesa. Sergi.
Bona tarda i bona tarda, primer de tot, Antoni.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per estar un cop més aquí al programa, a la Randa Mar. I, com sempre, en aquesta secció, volem començar fent un repàs al que s'hi cou a la llotja de Roses aquests dies. Com tenim la pesca? Quines són les espècies que s'estan pescant més en aquestes últimes jornades?
Bueno, doncs mira, ara sobretot estem agafant lluç, estem tocant algun barat, també. S'han sortit quatre gambes. Bueno, nosaltres que tenim una llotja multillotja, no? Tenim moltes espècies i molta varietat de peixos, amb la qual, mira, ara també estan tocant quatre maires. Bueno, nosaltres tenim una mica de tot, deixem-ho dir així.
Acabem de sortir d'una veda d'encerclament a la Costa Brava. Sé que a Roses teniu poc tipus d'embarcació d'aquest tipus d'art de pesca. Uh-huh. Les altres vedes, per exemple, en quant a veda d'arrossegament, com estan? Estan projectades? Esteu a l'espera?
Sí, doncs mira, si no falla res, divendres d'aquesta setmana serà l'últim dia que la flota d'arrossegament dels ports, si parlem d'aquí de l'Empordà, de Llançà, del port de la Selva, i ens romandrem ja amarrats, fora de dos mesos i poc, per l'aturada biològica.
Val.
Dilluns, de fet, dilluns que ve ja anirem a pescar la flota d'arrossegament.
Serà aturada d'un, dos mesos?
Cap a 50 dies.
Cap a 50 dies, d'acord.
50 dies que ens obliguen ara a fer-ho i, bueno, sí, 50 dies. I després haurem de perdre algun dia més, aquests que no seran subvencionats, però, bueno, tu comptes 50 i pocs dies que haurem de perdre.
I com valoreu aquestes vedes? Com des del cantó positiu, de que bueno, són necessàries per restablir poblacions, mira, o us porta més mal de caps que no...
Et posaré un exemple ràpid. Va haver-hi un any que no ens van pagar, dos anys que no ens van pagar i vam seguir-ho fent. A veure, nosaltres tenim molt clar de que el mar és agraït i si nosaltres li fem una acció, ell ens la torna. Tard o d'hora ens la torna. Una altra cosa és que voldríem fer més coses, però malauradament amb la situació que es viu, amb els preus de combustible, amb totes les despeses que hi ha, amb el que ha pujat el nivell de vida, doncs avui ja tenim un ofici que és dur tirar endavant, no? Costa molt tirar endavant. I si sobre li sumem, doncs, que tindrem una aturada, doncs, encara pitjor, no? Però, bueno, ho fem per fi de bé del recurs.
Oh, i tant. I el que esteu pescant aquests dies, el que m'has comentat, ara que ja un cop ha passat festes, suposo que també hi ha hagut canvi de preus, hauran baixat, es mantenen...
Sí. No, han baixat, i no pas poc, han baixat i molt. A veure, per Nadal, per festes de Nadal, doncs sempre puja més el peix, que tampoc és el dia a dia, no? I ara, doncs, està, la famosa Cuesta de Enero, es diu Cuesta de Enero per algo, no? Amb qui més qui menys, doncs ha estirat una miqueta més el braç que la màniga per festes i ara, bueno, s'ha de recuperar, no? Però, bueno, res que nosaltres no tinguem assumit de cada any ens passa, doncs, mira, què t'haig de dir? Com sí, dirien, sí. No sé, algun post aquí diuen xampanya i pastes, no? Mirar d'aguantar el tipus com puguem i ja està.
Sí, aquell ho diria...
Però ha notat una davallada important, eh?
D'acord. I referent a altres tipus d'arts menors, en aquest cas estem en plena temporada de la sèpia, de calamar gran, sí. en aquestes dates, com s'està portant?
Bé, no estan tocant, s'està aguantant bé de preu, els arts menors, ara també els nois notaran doncs una menys afluència de peixaters en les nostres llotges, perquè esclar, el fet d'haver-hi la flota d'arrossegament que està aturada, doncs les llotges no són tan atractives per al peixater,
sí.
I si no venen masses peixaters, doncs tampoc hi ha massa de bon preu. Però bueno, com que són unes espècies que són preuades, la dels arts menors, doncs esperem que se'ls aguanti el preu. A més, arrosos, com molt bé dèieu, tenim molta varietat, no? I tenim la piscifactoria, que tenim el llobarro, que també aprofitem doncs, de ficar llobarro a la subhasta, per tal que la subhasta sigui més atractiva, saps? I que puguin venir, doncs, per quatre sèpies, dos calamats, dos llobarros, algun peix de sort dels arts menors. No. Fer la subhasta atractiva perquè el peixater pugui venir i aprofitar la tarda.
Clar, perquè ho comentava també amb altres companys teus, amb altres llotges d'aquí a la Costa Brava i els meus companys també de Catalunya, justament ara el peix dels d'arts menors està força més valorat. Podríem dir que està de moda, no?
Sí, bueno, perquè primera que és un peix d'una gran qualitat, després són peixos que no són de molt de volum, sinó són moltes vegades peixos únics, no? I què passa? Que al mercat doncs es paguen més.
Clar.
Nosaltres en comptes d'agafar, poso un exemple, doncs 200 quilos de gamba, agaféssim 10, ja veuries quin preu iria, no?
Sí,
doncs
sí.
És la sort que tenen els arts menors, que les seves espècies doncs, són molt preuades i agafen poques i de molt bona qualitat, per tant, doncs tenen molt bon preu.
Clar.
I nosaltres que ens n'alegrem, només faltaria.
Sí, home, i tant. Bé, aquí el preu, amb els preus que hi ha actualment a les peixateries, els clients, no sé què pas diria, però bé, sí. Ens alegrem sobretot pel sector pesquer i que es pugui tirar endavant, evidentment. Al voltant...
Bueno, i si em deixes dir una cosa,
sí,
però,
i tant.
Però amb això de les peixateries, és que una cosa és agafar el peix i després és posar-lo al taulell, no? Clar, hi ha un procés important pel mig, que encara és normal, que els que coneixem el tema, doncs, moltes vegades sento dir, és que el peix vosaltres el veneu un preu i les peixateries hi ha un altre. Però sí, però és que les peixateries, abans no arriba aquest peix allà, ha passat tot un procés, i un procés de moltes mans, i esclar, tot això encareix.
Clar. I també encarem un inici d'any, bé, a cavall entre finals de l'any passat i inicis d'any, que el sector pesquer heu estat de moltes reunions, sobretot a tu, Antoni, per la que te toca també com a president de les cofradies d'arreu del país. Com van aquestes reunions? Com van les gestions a nivell més estatal o a nivell més, no sé si dir-li, polític, fins i tot?
Sí, bueno, què t'haig de dir? No guanyen gaires, per no dir-te en cap de reunió d'aquestes, perquè el Ministeri, el que és la Secretaria General de Pesca de Madrid, parlem ara, doncs sí, moltes vegades diu oído el sector, però no escuchado, vull dir que ens donen el dret a la pataleta, però no gaire més, perquè hi ha moltes coses que si escoltessin el pescador, es faria una gestió, jo crec que molt més acurada de la que podríem fer, perquè moltes vegades ens estan aplicant unes normatives que són de l'Atlàntic en el Mediterrani. Res a veure. I per més que nosaltres els hi diem, doncs, no sé, deuen ser d'ús d'orella o des de Madrid és del diferent, tot això, però fixa't, i posaré un altre exemple, que a vegades el millor per la gent és poder posar un exemple, no? Ara, la Unió Europea li ha dit a Espanya que tingui uns caladors, uns espais de reserva davant de cada port de Catalunya, no? Del Mediterrani, sí. No només de Catalunya, però del Mediterrani. Sí. Bueno, nosaltres parlem de Catalunya. Fixa't quin exemple. I la Cofradia de Roses fa 9 anys que va fer aquesta gestió i que l'està fent. Fa 9 anys que vam tancar un calador de Lluç, que vam detectar que hi havia molt de levins de Lluç i no ens interessava agafar-ho per bé del recurs, i egoistament ho dic, i per bé nostre, no? Perquè fos més gran i treurem més rendiment econòmic, així de clar que us ho dic. Doncs ara, a corre cuita, tothom ha hagut de tancar espais. Home, bé. Fa 9 anys que uns pescadors han fet això, doncs, per l'amor de Déu, que ens escoltin. Com a mínim, que ens escoltin. Després, qui tingui a prendre la decisió de fer, doncs que ho faci. Però com a mínim que escolti el professional del sector, que, home, algú sabem, eh?
Doncs...
No ens en sortim gaire.
Doncs, Antoni, acabem amb aquest missatge, amb escolteu-nos, sobretot, i que us tinguin molt en compte. Desitjar, sobretot, bona pesca, i ens retrobem en un altre espai, aquí a la Randa Mar.
Doncs moltes gràcies per donar-nos una miqueta de veu al nostre sector.
Faltaria
moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies, Sergi Corral, per aquesta notillotja a Roses, a la Costa Brava, amb el Toni Abad, el de president. I arribem al final de Randa Mar avui. Avui hem tingut molts temes. Ens podeu escoltar sempre per les diverses plataformes, Spotify, també en Acast. També ens podeu trobar al YouTube i també podeu seguir les nostres xarxes socials, com a Randa Mar a Twitter, on pengem els continguts diaris, de les millors continguts que hem fet, els pengem allà. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i ens escoltem demà, com sempre, de 4 a 6 a la vostra emissora local preferida. Així que tingueu molt bona tarda, molt bona prova i molt bona mar. Salut!
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so one.
further away, stayed so close till the end. But remember, it was me.
La xarxa.